Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Bon dia, són les 12. Us informa Anna Closa.
Ràdio Estel, informatius.
Pere Aragonès no accepta els representants de Junts per Catalunya per assistir a la taula de diàleg d'aquest dimecres. Junts havia proposat Jordi Puigneró, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras, i el president de la Generalitat ha interromput la reunió de govern en desacord amb els noms triats. Aragonès ho ha argumentat assegurant que sempre havien parlat i acordat que la negociació amb la Moncloa era de govern a govern i que, per tant, la delegació proposada per Junts no s'accepta. En aquest mateix sentit, s'ha expressat la Moncloa, que fa pocs minuts ha dit que la reunió és entre govern i que no hi tenen cabuda membres de partits sense càrrecs a l'executiu. Sobre aquesta taula de diàleg, també n'ha parlat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que acusa Junts per Catalunya de buscar polèmica amb aquesta reunió. Colau ha dit en una entrevista aquest matí a la SER Catalunya.
Sembla que Junts per Catalunya sempre està buscant una excusa perquè aquesta taula del diàleg no funcioni i hi hagi polèmica al voltant de la taula de diàleg. És tan evident, és tan i tan descarat, que sincerament, no sé, suposo que li parlen a un grup de gent que realment no vol diàleg, però jo crec que la majoria del país no està aquí. Jo estic convençuda que la majoria de Catalunya vol que hi hagi diàleg, vol que hi hagi solucions sobre la taula, vol que hi hagi política útil al servei de la ciutadania.
L'alcaldessa de Barcelona ha afirmat també que el diàleg és una cosa feixuga i ha augurat que el conflicte no es resoldrà ni en dos dies ni en un any. Més qüestions, l'encariment de la llum dispara la inflació al mes d'agost. Segons dades de l'IPC, els preus es van situar a un 3,1% per sobre de l'agost de l'any passat a Catalunya. És l'increment més elevat des de començaments del 2017. El Consell de Ministres aprovarà avui mesures per rebaixar la factura de la llum i posarà un topall al rebut del gas. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha remarcat que redirigiran els beneficis de les energètiques per mitigar la factura dels consumidors. Altres coses, es manté la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona aquest diumenge 19 de setembre. El punt de trobada a Barcelona serà al carrer Tarragona, entre plaça d'Espanya i plaça dels Països Catalans, a les 12 del migdia. Les plataformes Zeroport i Xarxa per la Justícia Climàtica criden a una participació massiva i concentració unitària. L'objectiu és expressar l'ampli rebuig social al projecte d'ampliació de l'aeroport i en defensa del clima, la salut i la vida. La manifestació es manté tot i que el govern central cancel·lés la inversió de 1.700 milions d'euros a causa de la falta de suport de l'executiu català. Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya ha convocat un procés de selecció de 120 places del cos de gestors tributaris de la Generalitat. Es tracta de l'oferta d'ocupació pública més nombrosa que s'ha fet mai a l'Agència Tributària. Els llocs de treball estaran distribuïts entre les oficines centrals, les delegacions i les oficines territorials. Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud fins al dia 13 d'octubre. Els candidats hauran de tenir nacionalitat espanyola, més de 18 anys, i un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria o arquitectura tècniques. També hauran d'acreditar el nivell C2 de català. C1, perdó. També a partir d'avui i fins al dia 13 d'octubre es poden presentar les sol·licituds per a les 250 noves places de bombers de la Generalitat. En aquesta mateixa línia està previst que l'any vinent es publiqui una nova convocatòria de 250 places més per tal d'arribar a les 1.000 noves places. Més informació ara d'esports amb Xavi Toscano.
El Barça rep aquesta nit la visita del Bayern de Múnich en el debut de la Lliga de Campions. El partit arriba un any després de la gran desfeta blaugrana per 2-8 en la semifinal de Lisboa de l'estiu passat davant l'equip alemany. Pel partit d'avui, Koeman tindrà problemes per definir la davantera després que ahir es confirmés la baixa per lesió de Martin Braithwaite, que haurà de passar pel quiròfan per operar-se el peu esquerre. El Barça tampoc podrà comptar aquesta nit amb Serginho Dest després de l'esguinç al turmell que es va fer durant l'aturada de seleccions. Ronald Koeman parlava així en la roda de premsa prèvia al partit.
Partido complicado, pero de muchas esperanzas, de mucho interés en competir en esta competición de Champions League, entonces, y jugamos en casa, y entonces intentamos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada de Champions League.
I encara un apunt de futbol d'última hora, i és que Japó ha confirmat que aquest any no acollirà el Mundial de Clubs per la situació pandèmica que viu el país nipó. També expliquem que la selecció espanyola de futbol sala juga aquesta tarda a les 5 al primer partit del Mundial que es disputa a Lituània i ho farà contra la selecció de Paraguai. El combinat espanyol arriba al Mundial en un bon moment. En els últims 6 partits ha marcat 25 gols i només n'ha encaixat 4.
Això és tot per ara. Més notícies al punt de la 1.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Directe aquí al matí a Ràdio Estel. Ara mateix passen 9 minuts de les 12. Ja ens hem assabentat de tot el que ha passat pel món en aquesta darrera hora. I tot seguit, Laura Ferran estrena avui secció de llibres al programa. L'olor de tinta. Aure, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, Aurea Ferran, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, aquesta gràcies gran col·laboració, que estarà cada 15 dies, no?
Exacte.
Aurea, en aquesta olor de tinta.
A vosaltres, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè si hi ha una cosa que m'agrada especialment a la vida són els llibres, i professionalment no sempre m'hi puc dedicar, i que em doneu aquesta oportunitat, la veritat és que m'encanta.
Primera pregunta que et fem, olor de tinta, el per què, no?, del títol d'aquesta secció.
Doncs jo crec que és una cosa que ens passa força als que ens agraden els llibres, i és que quan anem a la llibreria o a la biblioteca, però especialment quan anem a comprar un llibre nou, el primer que fem és obrir-lo i ensumar-lo. Llavors és aquesta olor de tinta, no?, que ja fa que s'estableixi aquest vincle amb el llibre. I és una olor molt particular, i quan demanàveu un nom per la secció em va venir aquesta. Tot i que he de dir que em venien altres paraules al cap que també ens haguessin encaixat perfectament.
Ho sabem, ho sabem. A la taula de redacció vam compartir aquests noms. Olor de tinta, la veritat és que el sondatge va ser el clar guanyador, olor de tinta. L'objectiu d'aquests minuts que estarem amb tu.
Doncs mira, l'objectiu és aconseguir que si algú s'engresca a llegir gràcies a escoltar-nos, serem feliços. Perquè llegir ens fa feliços, o ens ha de fer feliços. Per tant, l'objectiu és parlar de llibres, presentar novetats, descobrir autors que considero o considerem que poden ser interessants de descobrir, i sobretot això, passar una bona estona parlant de literatura, de llegir, que és l'alimentació de l'ànima tan necessària.
Ara estàs comentant doncs, que un dels objectius és que aconseguir que algú doncs, llegeixi, que ja serà tot un pas, però dona'ns tres raons. Per què hem de llegir, Aure?
Doncs mira, l'altre dia preparava un reportatge, jo sóc periodista de professió, i preparava un reportatge en aquest cas parlant d'hostals i fondes, no? I un dels convidats em deia, un dels experts em deia, l'alimentació, la gastronomia ens fa feliços. Doncs llegir exactament igual. Necessitem felicitat a la nostra vida. I llegir ens aporta aquesta dosi de felicitat, aquesta dosi d'abstracció de la nostra realitat diària. A vegades hem tingut un dia complicadíssim a la feina, a la família, hem anat estressats, hem tingut un problema. Poder dedicar aquests 5 minuts a agafar un llibre i submergir-nos en una història que no és la nostra fa que ens oblidem d'aquesta realitat i durant un temps entrem en un parèntesi. Tota la nostra vida es redueix a allò. A partir d'aquí, això ens fa feliços, però també ens ajuda a entendre moltes coses del món. Diuen que la ficció és la gran mentida, però darrere de les mentides a vegades hi ha moltíssimes veritats i és una manera també d'entendre el món diferent i sobretot és una manera d'aprendre coses.
Hi ha algun moment del dia que t'agradi més llegir?
Jo sempre llegeixo a la nit, per una qüestió a vegades de pràctica de temps i també perquè crec que en el món de pantalles en el que vivim actualment, en què ens passem tot el dia connectats a l'ordinador, al mòbil, a la tauleta, estem constantment pendent de les pantalles, fins i tot hi ha molta gent que ho fa a la nit i els experts sempre ens diuen que el pitjor que hi ha abans d'anar a dormir és veure una tauleta, la llum blava fa que no descansem
correcte.
Bé. En canvi, el llibre fa tot el contrari. Per tant, aquells 5 minuts, 10, 15, en funció de la disponibilitat de cadascú de lectura a la nit, jo crec que és el moment ideal. Ara, a partir d'aquí, cadascú té
el seu moment.
El seu moment.
El seu moment
i és molt maco que el tinguin quan ells o elles sentin que és el seu moment per llegir.
Com podem enganxar-nos a la lectura?
A veure, jo crec que hem de començar no sent especialment ambiciosos quan comencem a triar. Pensem ara en una persona que no llegeix habitualment o ha perdut l'hàbit, que ens passa molt, no? A vegades insistim molt a la canalla perquè llegeixi quan són petits i aconseguim que s'enganxin. Després sempre arriben a aquella edat, entre els 12 i els 16, amb què s'allunyen, especialment també per la influència de les tauletes i de tot el que és la tecnologia mòbil. I el que hem d'aconseguir és trobar aquell moment com parlàvem ara, no?, per llegir, però també hem de començar llegint, com et deia, llibres que estiguin una mica a l'abast de les nostres primeres expectatives. És a dir, si volem començar a llegir, no cal que llegim La muntanya màgica de Thomas Mann, perquè probablement agafarem aquell llibre, a la pàgina 10 el deixarem i direm, llegis un rotllo.
Tancat. Clar.
Per tant, busquem un llibre que estigui adaptat una mica a les nostres expectatives lectores en aquell moment. Després, enamorem-nos d'algun llibre. Jo crec que és el més important per la lectura i pels que ens agrada llegir és perquè hem aconseguit establir un vincle, un enamorament amb algun llibre. Avui us en parlaré d'un que acabo de llegir ara, d'un autor que a mi em té enamorada, però enamorada literalment. Per tant, crec que aconseguir l'enamorament d'algun llibre és important. I com ho podem aconseguir això? També amb la figura del prescriptor. Clar, a vegades ens costa saber què ens agradarà. Deixem-nos aconsellar per llibreters i llibreteres. Si no tenim l'opció econòmica de comprar llibres, podem anar perfectament a les biblioteques, també ens aconsellaran perfectament, i també pels prescriptors de proximitat. És a dir, aquell amic, aquell familiar, a qui li agrada llegir, que ens coneix, i que tindrà la intuïció de què ens pot agradar. Per tant, escoltem-los.
Tu, en aquest olor de tinta, ens portaràs aquestes prescripcions?
Sí, jo portaré unes prescripcions personals, perquè és el que té la literatura, que a mi em pot agradar una cosa, intentaré transmetre el meu enamorament respecte a aquesta novel·la, però potser a una altra persona li agradarà una altra. I també m'agradaria, en aquest cas, poder fer recomanacions que estiguin una mica a l'abast de tothom. Sovint es demonitza, no? Els bestsellers, per exemple. Escolta, l'important és que llegim. Si a tu t'agraden els bestsellers, fantàstic. A qui li agradin les novel·les romàntiques, fantàstic. No passa res. Si no ens agrada algun llibre que recomanen a segons quin suplement literari, tampoc passa res, perquè a vegades recomanen llibres que no ens hi sentim còmodes. Vull dir, l'important és que llegim, i el fet és que el fet de llegir fa que agafem l'hàbit, que n'aprenem i que les nostres expectatives lectores també vagin pujant.
Auri, a part aquesta setmana doncs, està de plena actualitat el llibre, més a casa nostra, perquè la Setmana del Llibre en Català se celebra fins a diumenge, la seva 39a edició, 204 expositors, entre segells, editorials, llibreries i institucions. Una gran oferta, no?
Cada... Sí, és la gran festa del llibre en català, la setmana. La veritat és que l'estàvem esperant perquè, a conseqüència de la pandèmia, doncs, ens hem trobat que l'última edició, les últimes edicions havien estat molt mancades, i ara tenim una setmana del llibre, tot i el context que tenim, que és molt especial. La veritat és que sí, teníem moltes ganes de trobar-nos amb els escriptors, de trobar-nos amb els llibreters, amb els editors. Vull dir que és una gran notícia que la setmana s'estigui celebrant amb l'èxit amb què s'està celebrant ja.
Doncs tenim l'oportunitat ara ja de parlar amb el president de la Setmana del Llibre en Català i director també de l'editorial d'Ara Llibres i Amsterdam, és Joan Carles Guirbés. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres del matí a Ràdio Estel.
Bé, és un plaer. Ara l'Aure parlava de felicitat, d'enamorament, d'il·lusió. Carai, vull participar d'aquesta conversa.
Sí, sí. Suposo que estàs d'acord, no?, que el primer pas és enamorar-nos d'algun llibre i això fa que necessitem seguir-la llegint, perquè l'amor és addictiu. Jo crec que si ho aconseguim amb algun, això ho aconseguirem també amb la lectura, no?
Això és un bon eslògan, eh?
Totalment, sí, sí, vaja, és la lectura és una mica la tendència cap a la felicitat, no?, o a la felicitat personal, i això és el que intentem també propiciar des de la Setmana del Llibre en Català i, bueno, i la nostra tasca d'editors en el dia a dia. Sí, sí, totalment d'acord. Vaja, subscric absolutament tot el que heu dit.
Joan Carles, la Setmana del Llibre ja està en marxa fa uns dies. La veritat és que fa goig, no?, sobretot també consultant les xarxes socials de la setmana, veure tota aquesta activitat que teniu. Fes una mica de balanç d'aquests primers dies, com està anant, com ho esteu valorant?
Bé, la veritat és que el balanç dels primers dies és espectacular. Hem tingut bon temps, que això sempre ajuda molt, i ho hem tingut tot a punt, que això també ajuda molt, no? Realment tenim un espai magnífic al Moll de la Fusta. Sabeu que ho celebràvem els últims anys la Setmana del Llibre en Català a l'Avinguda de la Catedral, però l'any passat, amb tot el tema de la pandèmia, bé, ens van entossudir a continuar celebrant de manera presencial la setmana, i ho vam aconseguir gràcies especialment a tenir un espai que permetia que en qualsevol de les circumstàncies de la pandèmia ens hi poguérem reunir amb totes les mesures sanitàries i de seguretat. I aquest espai era el Moll de la Fusta. Enguany la circumstància també està encara una mica no normal del tot, diguem-ne, i hem repetit. I el que hem pogut fer enguany és implementar tots aquells aprenentatges que vam fer l'any passat, no? Per exemple, i sobretot, ens hem volcat una mica més cap al mar, no? Tenim un escenari que és el familiar que dona al mar, hi ha un nou espai de lectura perquè allí tenim més espai i per tant també hi ha un espai en el que simplement la gent s'hi pot asseure, llegir els llibres que ha comprat o que porta o conversar tranquil·lament. Crec que és, bueno, hem intentat cuidar allò que en diuen els experts de màrqueting, no?, l'experiència de la visita, i que anar al Moll de la Fusta, anar a la Setmana del Llibre en Català, doncs siga un moment sobretot molt agradable de descobriments, de sorpreses, i apuntant del que dèieu abans, d'enamorament i de felicitat. Si ja aconseguim això, ho tindrem tot. Realment, les xifres d'assistència d'aquests primers dies han sigut, com deia, espectaculars. Pensem que a data d'avui, és a dir, amb el tancament d'ahir, ja hem superat l'assistència que vam tenir en tota l'edició de l'any passat. És a dir, ja han passat més de 25.000 persones per el Moll de la Fusta. Per tant, es nota que hi ha ganes de la setmana.
La veritat és que és una xifra espectacular aquesta que dius, que se suma a altres xifres que són espaterrants, com totes aquestes activitats que feu, més de 200, com totes aquestes novetats, prop de 300 que es presenten al llarg de la Setmana del Llibre. Això és un retrat una mica fidel, una radiografia del bon estat de salut que té el llibre en català ara mateix?
Sí, totalment. Realment, jo ho repetís moltes vegades perquè crec que és... bueno, ho crec profundament. Nosaltres, des de l'organització de la setmana, el que hi posem és el context i intentem organitzar, diguem, tot allò que totes les propostes que ens arriben dels editors, que en aquest cas van ser més de 500 propostes de presentacions. El que intentem és que hi hagi un espai, doncs això que deia, segur, bonic, tranquil, però realment tot el contingut que hi ha ja, tot prové de les editorials. Per tant, tota aquesta diversitat de títols, de segells, d'autors que passen per allà, de temes que s'hi tracten, tot això parteix de la diversitat, de la riquesa, de la vitalitat que té en aquests moments l'edició i la literatura en llengua catalana, tant de llibres com de revistes, perquè recordem que també hi ha 231 capçaleres de revistes allà a la setmana. És a dir, tot això, tot aquest conjunt, aquesta enorme llibreria del llibre en català, que és la Setmana del Llibre en Català, és possible gràcies, sobretot, a la professionalitat i el talent de tanta gent del sector del llibre, creatius, els autors, autores, els editors, editores, en fi, tothom que hi participa de la cadena del llibre.
Avui estem parlant amb Joan Carles Girbits, president de la Setmana del Llibre en Català. Estàvem parlant de xifres, justament, no? El primer semestre del 2021, un de cada tres llibres venuts ha estat en català. Una molt bona dada que no només doncs, podem atribuir al Sant Jordi, sinó també una feina, no?, de fons que es porta fent des de fa molt de temps, oi?
Sí, totalment. Jo crec que tot el, com deia, tot això que deia del talent, la creativitat, la professionalitat de totes les persones que participen des del punt de la producció, diguem-ne, no? Editorial en llengua catalana, es veu premiada per cada vegada un nombre més elevat de lectors. Això, diguem, hem passat en poc temps de la venda en català d'un de cada quatre llibres a, com deies ara, a un de cada tres llibres. Per tant, estem millor del que estaven i a mi també m'agradaria apostillar, i ho dic amb optimisme, però un optimisme crític, diguem-ne, que encara estem lluny d'on hauríem d'arribar. És a dir, però, en tot cas, estem en un procés molt bo cap a on hauríem d'arribar, però encara ens queda convèncer a molta més gent de que tenim una producció de llibres fantàstica i que segur que poden trobar en català els llibres que els interessen. I per això també enguany a la setmana hem creat un nou premi, que és el Premi Difusió, perquè crec que ha recaigut en Xavier Grasset, que d'alguna manera premia aquells o distingeix aquells professionals dels àmbits diversos que ajuden a la literatura en català a entrar a àmbits on no és tan obvi, no?, que hi entren, com per exemple és un programa d'informació especialment política, com és el Mestres 24 que presenta el Xavier Grasset, i on el llibre és molt protagonista. Crec que demostro que si entrem, si el llibre entra també en àmbits que no són els, i diria moltes cometes, els propis, no?, o els que estem habituats, connectarem amb més lectors, i per tant eixamplarem la base lectora, farem més lectors i trobarem més gent que siga feliç i que estimi els llibres. Com és, per exemple, aquest programa en el que estem ara, no?, que comença avui. És a dir, tenir espais de llibres és important, perquè juntament amb tota l'actualitat informativa de mil temes que hi ha, tots importantíssims, també el llibre és protagonista d'aquesta actualitat i sempre s'hi pot trobar la manera de parlar-ne i d'engrescar a l'audiència.
Joan Carles, una última pregunta. Abans deies, deixa'm fer un apunt crític, ara te'n faig jo una altra, no? Perquè ja és molt bona notícia que sortint constantment nous segells, que es publiqui molt, però a vegades et planteges, estem publicant per sobre de les nostres possibilitats? És a dir, molts d'aquests llibres que publiquem s'acabaran sent allò carn de magatzem? On hem de trobar el límit? I no sé fins a quin punt seria bo, amb tota aquesta proliferació de segells petits editorials, que hi hagués també una certa cooperació per poder fer front també als grans, no?, a les grans empreses editorials.
Sí, bé, jo crec que és un tema controvertit i això seria un tema de debat un dia. Si
podem parlar també, no? Ens apuntem.
Sí, I tant, sí, perquè, clar, de vegades les xifres, no?, es poden assustar una mica, i també el naixement de noves editorials o el sorgiment de noves llibreries, perquè pensem que ahir en una taula rodona es comentava a la setmana, no?, que en l'últim any i mig només a la ciutat de Barcelona han obert 10 llibreries noves, algunes d'elles molt grans i molt importants. No? Uh-huh. I en els últims dos anys, 15 llibreries noves. És a dir, realment hi ha una eclosió que de vegades et fa com estar una mica alerta, no? Realment tenim tants lectors per això, però tan important com que sorgeixen noves iniciatives editorials i de llibreries és que es puguen mantenir, no? I per això incidix en que només es pot sostenir tot això augmentant els hàbits lectors. Jo crec que, per exemple, en les editorials, la diversitat que aporten fa que puguem connectar i arribar a nous públics, a públics diferents. És a dir, si tothom farem el mateix tipus de llibre, segurament aniríem malament, no? Uh-huh. Però si diversifiquem, si això ens permet incorporar el còmic, el manga, llibres de no ficció, que encara no tenim assajos, que, val, vull dir, altres, una oferta més diversa, segur que arribem a més lectors.
Joan Carles Girbés, president de la Setmana del Llibre en Català i director d'Editorial d'Arall Llibres i Amsterdam, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquests dies que encara queden d'aquesta Setmana del Llibre en Català.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que fins el diumenge 19 a migdia estarem allà al Moll de la Fusta i està tothom invitat.
Doncs gràcies. no ens ho perdrem. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres seguim perquè, clar, l'Aure ens porta doncs, aquestes 5 novetats que són protagonistes, no? Que seran protagonistes en aquesta setmana i que tenim intenció de llegir.
Sí, doncs la veritat és que, com comentava el Joan Carles, hi ha 280 novetats que s'han presentat. Entraríem en aquella voràgina que no arribarem mai, però en destaco 5 molt ràpidament que encara no hem llegit, però com tu dius, tenim intenció de llegir perquè fan molt bona pinta. Per tant, si els nostres oients volen prendre en nota, la primera proposta és No em busquis, de la Sara Medina, que publica Rosa dels Vents. Val a dir que Sara Medina és el pseudònim sota el qual el David Cirici i la Carmen Fernández Villalba han escrit aquest thriller, que està protagonitzat per dues dones ben diferents. Per tant, és una proposta d'aquelles que et manté atrapat. La segona proposta seria Sola, de la Carlota Gurt, en aquest cas publicat per l'editorial Proa. És una novel·la d'intriga psicològica que està protagonitzada també per una dona que s'enfronta al seu entorn. Un retorn molt esperat, el de la Sílvia Soler, que després de patir un càncer ara publica nou llibre i amb nou segell, Nosaltres després, en aquest cas amb Univers, parla de la història de la relació entre dues parelles que voregen la cinquantena i que tenen un passat en comú que marca una mica la seva relació. Un altre títol molt interessant, El senyor Palomar Barcelona, de la Tina Vallès, publica Anagrama. En aquest cas és una proposta molt especial que el que fa és que Tina Vallès hagi pres el personatge que havia creat Italo Calvino i ens el fa passejar per Barcelona. I la darrera, en aquest cas, és un llibre de relats que la veritat és que fa molt bona pinta. Es diu Tots els focs, totes les pistoles, del periodista Jordi Benavente, que publica Leonard Montaner.
I mira, Aure, avui ens dona temps d'escoltar una recomanació.
Doncs mira,
una recomanació,
doncs farem una recomanació d'una prescriptora que us deia abans, en aquest cas la Fe Fernández de la llibreria L'Expulsada de les Franqueses del Vallès, si us sembla, la podem escoltar.
Hola, sóc la Fe de L'Expulsada de llibres de les Franqueses del Vallès i m'agradaria recomanar-vos la història d'en Sugi Bain, de Douglas Stewart, en traducció de Núria Busquet Polís i editat en 1984 i a Sexto Piso en castellà. És la història d'en Shaggy i la seva mare, l'Agnes, uns supervivents nats de la crisi econòmica dels anys 80 en el Glasgow miner. Les decisions polítiques que va prendre la senyora Thatcher van tenir unes conseqüències desastroses, catastròfiques, i l'alcohol va fer estralls. La història d'en Sugi Bain és una història d'amor d'un fill per una mare que cau en l'alcoholisme i un nen que intenta salvar-la a tot preu. És evident que les crisis econòmiques tenen sempre moltes víctimes, però que les dones i els infants en són els principals perjudicats. Quan parlem de pobresa, també hi ha pobresa de gènere.
Doncs aquesta és la proposta que ens feia la Fe Fernández a la llibreria L'Expulsada de les Franqueses. Aquesta és la història d'en Shaggy Bain, de Douglas Stewart, publicat per Edicions 1984. I molt breument, per acabar, des de la llibreria Lodz, que en aquest cas per al públic infantil i juvenil, que crec que l'hem de tenir sempre present, molt present.
Totalment, l'escoltem.
Hola, sóc la Paula de la llibreria Lodz, la llibreria especialitzada en infantil i juvenil, i estem a l'Eixample, al carrer Consell de Cent 266. I avui us volia recomanar un llibre que va ser mereixedor del Premi Folch i Torres de l'any passat, que es diu Els pòssits del senyor No hi soc, de la Tina Vallès, amb il·lustracions del Cristian Inaraja i editat per La Galera. Un llibre per anar descobrint que les petites i les grans aventures no calen fer uns viatges molt grans, sinó que es poden amagar al replà de casa. A casa de la Clàudia, al costat del seu replà, ha vingut a viure un senyor molt particular, que alguna cosa li passa, i tota l'aventura s'anirà desenvolupant en dos eixos, posar nom al nom de a la classe de la Clàudia i saber qui és aquest senyor que diu que no hi és.
Doncs aquesta és la proposta que ens ha fet la Paula Jarrín, pensant en les criatures. Aquest, els pòstits del senyor No hi soc, de la Tina Vallès, publicat per La Galera.
Aurea Ferran, moltes gràcies per deixar-nos compartir aquesta olor de tinta. Gràcies, estaràs amb vosaltres cada 15 dies del dimarts, cap a les 12.
Encantada.
Aquí al matí a Ràdio Estel. Gràcies i bona lectura.
Gràcies, igualment.
Mira, saps què, Aure, no marxis gaire lluny, perquè ja saps que nosaltres tenim aquí un concurs, sí, que hem engegat... Ara, molt bé, veus, Laura, ja s'ho sap. Des que hem començat, que vam començar ahir, de fet, doncs vam dir, vinga, va, comencem forts i tenim una cistella que provo cada dia per tots els nostres oients que participin en aquesta freqüència madurada que va madurant en el transcurs del programa. Marta, explica'ns.
Sí, recordeu que avui, en aquesta cistella Capravo, per aconseguir-la, vegeu d'encertar quina cantant va néixer un 14 de setembre, però d'ara fa 38 anys.
I explica'ns quin és el premi.
Exacte, doncs és una cistella Capravo fantàstica, que si heu vist el vídeo d'Instagram, al nostre perfil, veureu que pesa molt, perquè està plena de productes de proximitat. No sé si esteu a punt per escoltar la segona pista del dia.
Si us plau.
Sí.
Oh, aquesta ja deixa més clar. L'has escoltat, Aure?
És que la veritat és que ho poseu difícil,
ah,
eh? Que
no m'hi poseu la Marta... compàs. A veure. Jo aquesta la tinc aquesta més la fàcil, clara.
Sí.
Sí, home, sí. Podem recuperar la primera, José? A veure, la primera. Que serà més complicada.
Sí. I és que tu en saps més de música que no pas jo, eh? El meu ha quedat clar que eren els llibres, no la música. Per tant, no m'atreveixo a apostar.
Doncs això, si ja sabeu, com la Mercè, em sembla que ja...
Jo ja ho tinc clar, sí.
Laura,
sí,
encara s'ho
sí,
ha de pensar no, una
necessito
mica.
Necessito una pista més, jo, encara.
Però, pels que ho sapigueu, doncs ja ens podeu enviar les vostres respostes al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62, o al correu almatí@radioestel.cat. Jo segueixo atenta recopilant totes les respostes.
Per tant, recapitulem una mica i posem en context a l'oient, Marta. O sigui, és una persona...
Una cantant.
Cantant, que va néixer el 1983?
No.
Ah, no.
Que avui fa 38.
Que avui
fa 38 anys. Faria 38 anys.
Però...
Aquesta és una altra pista.
Val,
avui faria 38 anys. I va néixer tal dia com avui, un 14 de setembre.
Doncs aquest...
Home, el faria... Ja dona una pista, que
una
abans no
pista,
me l'ha dit, el faria.
Ah.
Ara anem agafant-ne.
Doncs vinga, si saps la resposta, ràpidament, nota d'àudio al 663-99-30-62, ja saps el WhatsApp del programa, 663-99-30-62, o també un mail al matí@radioestel.cat. Ja arribaràs amb la resolució, no?, de la freqüència madura d'avui. Això serà a la part final del programa.
Exacte. Just a punt d'acabar, vindré aquí i us desvetllaré la resposta. Tots atents.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta Jarque. Nosaltres res, marxem breu una publicitat i a la tornada doncs obrim les portes a l'espai de salut natural per tothom.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype. En plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a CaixaForum.org.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Salut natural per tothom.
Aquí estem, doncs, 5 minuts que passen de 2:15 ja d'una del migdia d'aquest dimarts. Doncs benvinguts a l'Espai de Salut Natural per tothom. Seguim endavant en el magazín del matí a Ràdio Estel. I res, d'aquí uns instants doncs, ja estan amb nosaltres els millors professionals i especialistes mèdics, el doctor Juan Márquez i el doctor Jacinto Valverde. A les dues del soy continua el José Matoses. José, què tal? Com va el matí, José? A veure, puja una mica la sintonia per saber que estàs viu, eh? Ara, així m'agrada. A la producció continua el Galdric Pelegrí i en David García, recollint doncs, de tots els vostres dubtes, les vostres preguntes sobre dolències que tingueu i que vulgueu compartir amb els nostres metges. Ja sabeu doncs, que en aquesta temporada les podeu fer arribar o bé escrivint-nos un correu al matí@radiostel.cat o bé també ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Sense més dilacions, ara ja podem saludar el doctor Juan Márquez, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Doctor Márquez, què tal? Buenos días.
Què tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo está, doctor?
Muy bien. Estamos muy bien.
Ha llegado el martes. Ella sabe que para mí el martes es el día que me cuesta más. No sé por qué, doctor.
Bueno, porque está ahí como nos estamos ahí, bueno, normal que cueste más, pero bueno, ya va quedando menos, ya.
Bueno, sí, no, la versión positiva es que un día menos a la semana, ¿no? Sí. Y que vamos llegando al fin de semana, poco a poco.
Eso.
doctor Márquez, antes de empezar, como siempre, vamos a repasar brevemente, nada, muy rápido, su biografía.
El doctor Juan Márquez és metge especialista en medicina de família, membre de la Sociedad Española de Medicina de Família, de la Sociedad Española de Hipertensión i expert en salut natural.
I aquesta hora també, novament, vinga, va, que us recordem les vies de comunicació al programa.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Doncs com ja sabeu, aquest any hem canviat una mica la dinàmica de l'espai. Cada dia el que fem doncs és parlar una mica amb els nostres doctors, avui amb el doctor Juan Márquez, sobre alguna dolència, una malaltia, alguna molèstia que tinguin a veure amb, doncs, això, amb la nostra salut i el nostre benestar. Doctor Márquez, hoy queremos hablar de las dolencias y enfermedades derivadas de una mala circulación. ¿Cómo puedo saber, doctor Márquez, si sufro de mala circulación?
Normalmente... Bueno, de lo que podemos saber es si sufrimos de mala circulación en las piernas, por ejemplo, ¿no? En los miembros inferiores, porque eso sí que tiene una serie de manifestaciones clínicas que son fáciles de identificar. Tienen varices, tiene pesadez de piernas, tienen en ocasiones un cansancio, se hinchan las piernas. Bueno, pues todo eso son signos que vamos identificando como signos de muy mala circulación y que, bueno, pues paulatinamente necesitamos ir corrigiendo. Por fortuna existen en el mercado ciertas sustancias en forma de complementos naturales como la bilroja, el ruscus, sustancias que son de este tipo de sustancias que solemos llamar venotónicas, porque lo que hacen es mejorar la cara interna de las paredes de las de las venas, mejorando por dentro esa circulación de retorno y haciendo, bueno, pues que poquito a poco vayamos mejorando y que los síntomas se vayan controlando con mayor facilidad. Generalmente lo hacemos en forma de complemento alimenticio, por un lado una crema y por otro lado un complemento que se toma. El complemento se llama Fluyen, viene en viales y hay que tomar uno por la noche, todas las noches, ¿no? Y luego la crema se llama igual.
Fluyen en crema.
Fluyen en crema y lo utilizamos pues para descargar esa sintomatología que muchas veces tenemos, que tiene que ver con la pesadez de piernas, que tiene que ver con la hinchazón, y que nos la aplicamos dos veces al día. Si no podemos dos, porque muchos pacientes me dicen, bueno, es que doctor, a mí no me da tiempo por la mañana porque voy muy liado. Bueno, pues por lo menos por la noche, con las piernas ya descansadas, reposadas, con un baño de o con una ducha de agua fría en esas piernas, después las secamos bien y damos un pequeño masaje desde el tobillo hacia las rodillas y conseguimos que, bueno, pues ir mejorando poquito a poco ese problema y esa situación de mala circulación que padecemos.
Claro, doctor Márquez, porque claro, estamos hablando de mala circulación, pero claro, también entiendo que otras enfermedades también derivadas de la mala circulación, como usted ha dicho, pues varices, pero también el colesterol tendría algo que ver.
Colesterol es distinto. El colesterol tiene que ver en el sentido de en el sentido de otro tipo de mala circulación. Hablamos de una mala circulación arterial, una mala circulación donde efectivamente las arterias no funcionan bien, acumulando restos de colesterol, y esos restos de colesterol van taponando determinadas arterias a lo largo de todo el cuerpo, con una particularidad, y es que el colesterol tiene la mala baba
ya sé por dónde va a ir, doctor, ¿no? Que no avisa
y se concentra además en arterias coronarias en general, y este no avisa. Por eso yo decía que la mala circulación avisa en algunas cosas, pero no la mala circulación arterial, esa no avisa. Entonces eso, nos encontramos con que tenemos y podemos padecerla cualquiera sin que nos hayamos dado cuenta y pero si yo estoy perfectamente, bueno,
claro,
está perfectamente, pero tiene esa situación en la que bueno, pues puede tener un problema, puede tener un percance en el corazón, puede tener un ictus, puede tener, en fin, en realidad cualquier tipo de patología cardiovascular que no tenga, bueno, pues que por lo que sea no hayamos detectado. ¿Se puede remediar esto o podemos aportar
ahora o prevenirlo, doctor, no? Porque como usted dice que es esto, bueno, que puede aparecer de repente sin saberlo, ¿existe algún tratamiento que nos pueda ayudar en ello?
Existe. Es el más omega punto rojo, que muchas veces nos van a oír hablar de este complemento. Más omega punto rojo son ácidos grasos omega 3 que efectivamente nos ayudan a prevenir y a vencer esos problemas que tienen que ver con la mala circulación y esa mala circulación de retorno, que en muchas ocasiones no podemos detectar. Va a prevenir los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, y nos va a ayudar a mejorar la circulación. Y por otro lado, para el colesterol en concreto, hay otro tipo de sustancias contenidas en un complemento que se llama dinacol, que contiene levadura de arroz rojo y monacolina K para bajar directamente esos niveles de colesterol. Con lo cual, esa combinación del más omega punto rojo y del dinacol resulta perfecta para ayudar a un mejor control de esos niveles de colesterol y para un mejor control de factores de riesgo cardiovascular.
Pues vamos a hacer una cosa, doctor. Vamos a recordar los principales ingredientes justamente del más omega punto rojo.
Más omega punto rojo conté, entre d'altres, àcids EPA i DHA i, a més, vitamina E. Els àcids EPA i DHA contribueixen al funcionament normal del cor. La vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules davant dels danys oxidatius.
Pues nada, doctor, ya yo creo que de poco a poco, claro, ahora usted debe estar escuchando esa maravillosa voz que es de Beth Bardagy. ¿Lo ha entendido un poco, doctor?
Sí, se entiende bastante. No es que yo sea muy ducho en el idioma, porque soy bastante torpe, pero porque pertenezco a una generación además donde, bueno, pues por circunstancias se nos han enseñado los idiomas muy mal, y entonces yo creo que eso al final, porque quien sabe uno,
sí,
quien sabe dos es más fácil para saber tres, quien sabe tres es más fácil para saber cuatro, porque su cerebro relaciona de otra manera, pero sí, sí se entiende, lo he entendido muy bien, vamos.
Bueno, nosotros esperamos también que...
Ningún problema.
Más omega punto rojo, esta buena combinación también para combatir al colesterol, como ha recomendado el doctor Juan Márquez, a Dina Colda, Laboratorios Mind. Vamos a recordar, doctor, les vies de participació en el programa. Ja sabeu que podeu doncs consultar qualsevol problema que tingueu, qualsevol dolència que patiu i qualsevol dubte que tingueu al voltant de la vostra salut i el vostre benestar. Ens podeu fer arribar o bé la vostra nota d'àudio al 663 99 30 62, 663 99 30 62, aquesta nota d'àudio al nostre WhatsApp del programa. Ens deixeu el nom i la pregunta i el doctor Márquez doncs atendrà la vostra resposta. També ens podeu enviar un e-mail. El mail és almatí@radiostel.cat. Doctor, preparado, porque vamos a pasar ya a algunos emails que nos han llegado a su nombre.
Sí, sí.
Venga, pues vamos a ello. Dice doctor Márquez, estoy preocupada porque me operaron de varices. Mire, ahora justo estábamos hablando de varices. Hace poco, más de un año, y sigo con molestias. Después de la operación sentí bastante mejoría, pero ahora vuelvo a sentir estas cargadas las piernas y la verdad es que se me hinchan. ¿Qué debería hacer? Es Marta, tiene 45 años y nos escribe desde Badalona.
Pues yo aquí para las varices no tengo duda.
¿No? Clarísimo, ¿no, doctor?
Sí, para las varices lo que debe, sin duda, lo que debe hacer es el Fluyen, del que estábamos hablando antes. Fluyen en crema y Fluyen en viales, sin ninguna duda, ¿eh? O sea, yo creo que es el complemento, un complemento magnífico que la va a ayudar, que va a ayudar a controlar esa sintomatología, que va a ayudar a que bueno, pues se encuentre mucho mejor, que no sufra esa hinchazón, que no sufra esos problemas que todos, en mayor o menor medida, podemos acabar sufriendo, ¿no? Entonces, Fluyen en viales, Fluyen en crema. El Fluyen se toma un vial por la noche y el Fluyen en crema por lo menos dos veces al día, ¿vale? Por la mañana y por la noche.
Fantástico, ¿eh? Y luego, pues como nos estaba explicando antes, ¿no, doctor? El Fluyen aplicado, el Fluyen en crema, esos masajes, ¿no? Al final del día, que nos pueden ayudar a que las piernas pues descansen y a la mañana siguiente pues estén 100% preparadas para el día. Vamos a recordar també als oients que els productes que ens van recomanant els doctors els podeu comprar tant en Herbolaris, els trobareu en Herbolaris, en parafarmàcies, que hi són, i també en alguna farmàcia, per cert, a Barcelona. També pots fer la teva compra per telèfon. Apunta't aquest telèfon al 669-56-1768. 669-56-1768. En 24 hores, la veritat és que tens el producte a casa teva, i a banda, si dius que ets oient de Ràdio Estel, compte que tindràs un descompte especial, eh? Recorda, truca al 669-56-1768 si vols fer la teva compra de productes Mind, i si dius que ets oient de Ràdio Cel tindràs un descompte especial. A més, també pots fer la teva compra online a través de Mind.es. Doctor, lo dicho, nada, que queríamos escuchar la voz de nuestros oyentes. Vamos a escuchar a este oyente que nos acaba de enviar una nota de voz.
Perfecto. Hola, buenos días. Soy Martí de Mataró. En primer lugar, quería felicitaros por el programa y ya tenía ganas de que arrancara la nueva temporada. Y quería mandar un saludo a todos los del equipo. Y bueno, quería hacer una consulta. La verdad es que a veces te planteas, según qué cosas te pasan, de ir al médico, de no ir, de si es una molestia, si realmente es un dolor, qué hacer, ¿no? Y a veces consideras que quizás no es tan importante como para ir al médico y que hayan espacios como este para poder hacer una consulta, pues la verdad es que va muy, muy bien. Yo quería plantear un problema que tengo. Tengo las piernas muy entumecidas siempre, ¿no? A veces pienso que no las utilizo bastante porque trabajo sentado, luego también estudio sentado todos los días, me paso muchas horas sentado y se me hinchan un poco, se me quedan así entumecidas y no sé si es problema de muscular, problema circulatorio o qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces me gustaría que me dierais algún consejo o algunas prácticas para que eso no pasara, porque no sé si es de poco ejercicio o mucho, porque también a veces me salgo a caminar o hago alguna excursión de 4 horas, como hice ayer, y me las notaba igual. Y claro, uno acaba confundido, no sabe muy bien si, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si estar sentado, si utilizarla, supongo que habrá un equilibrio, ¿no? Ya me diréis si es solamente una falta, o sea, que llevo a la práctica malos hábitos o realmente tenía que tomar algo para conseguir que no me pasara esto. Y si me podéis librar de la duda de que no sea un tema circulatorio, que me asusta un poco, simplemente es algo muscular y se puede arreglar rápido, pues mucho, mucho mejor. Bueno, pues esta era mi consulta, mi duda. Y muchas gracias por todo. Hasta luego.
Gracias a Martí por esta consulta, que lo ha explicado muy bien, debo decirlo. Muchas gracias, Martí, por esta exactitud. Doctor Márquez, ¿qué le podemos recomendar? Recomendación del día, casi, ¿eh?
Sí, sí. Yo diría que probará con Fluyen en crema. Podría y ver si alivia, porque sí que puede ser un problema de sobrecarga por un problema circulatorio, aunque aún no tenga varices, aunque aún no tenga... Pero comenta, bueno, es verdad que hace mucho ejercicio y que podría ser un tema muscular sin más, ¿no? Pero a veces el sobrecargar la musculatura y el sobrecargar la circulación de las piernas, pues puede hacer que efectivamente tengamos esa problemática y que en muchas ocasiones no llegamos a tiempo a detectarla. Yo probaría con Fluyen en crema. Uh-huh. Dándosela 2 veces al día, ¿no? Como hemos estado explicando, por la mañana y por la noche, ¿vale? Y yo creo que eso debería ser suficiente para todos los, bueno, pues para que poquito a poco vayamos viendo si realmente mejoramos, en cuyo caso, bueno, pues podría tratarse de un tema circulatorio. Si mete la crema en la nevera y se la da fresca o se la da fría, ¿no? También el efecto frío le producirá una disminución de la inflamación, del dolor y de todas las molestias que tiene. Fluyen en crema 2 veces al día.
Uh-huh. Vamos a pasar a leer otro email. Dice, buenos días, doctor Márquez. Qué alegría volverle a escuchar y bienvenido. Es que estaba la gente que estaba pendiente ya de la vuelta a nuestros doctores. En todo caso, continuamos leyendo este email. Dice, esperamos que haya tenido unas buenas vacaciones. Mi problema es el siguiente. He vuelto de mis vacaciones un tanto cansado y sin la energía suficiente para combatir el año. ¿Existe algún tratamiento, doctor, que me ayude a afrontar el día? Por otro lado, noto también que me cuesta dormir por las noches. ¿Puede ser que sean nervios? Gracias. Es Javier, que nos escribe desde Liñola.
Puede ser todo un poco, ¿no? Septiembre, el inicio, los cambios de hábitos del verano... Yo le diría que empezara para dormir con un complemento que se llama Dorben, ¿vale? Es un complemento que se toma por la noche, 20 minutitos antes de irnos a dormir. Uh-huh. Y por otro lado, para esa falta de energía, de vitalidad que todo el mundo podemos experimentar ahora de cara al otoño, de cara al inicio del curso o el inicio nuevo de nuestras obligaciones, de nuestras rutinas, Vita Más, ¿eh? Vita Más es un complemento... En cápsulas también, con jalea real, con vitaminas asociadas, Vitamás, tomándolo una diaria después del desayuno, ¿vale? Yo creo que con eso es suficiente. Vitamás se llama.
Perfecto, porque claro, nosotros siempre, ya ayer lo comentamos, creo, doctor, que comentábamos justamente esto, que hay pues momentos del año, justamente en estaciones, que nos podemos notar más cansados, como la astenia primaveral o también el síndrome, ¿no?, posvacacional, que existe y es verdadero, ¿no? No es una leyenda.
No es una leyenda, no es una leyenda, existe y pues sabemos que, bueno, pues que
cuesta, ¿no?, volver a la rutina muchas veces.
Arrancar y que cuesta empezar, entonces ya está. Y Vitamás es magnífico durante 3 meses, ¿eh? Septiembre, octubre, noviembre, va a ir fenomenal.
Ah, vale, de acuerdo, o sea, durante 3 meses.
Sí, hasta diciembre, yo creo. Diciembre ya es un mes un poco más benévolo. Con eso de que vienen las navidades y tal, yo qué sé, pues parece que ya nos... vemos ahí un horizonte un poco más cercano, unos días... Bueno, algunos ven los días con la familia como algo más... Pero bueno, eso ya va a depender, ¿no? Pero
Pero bueno, yo creo que hasta diciembre sin ningún problema, ¿vale? Que lo tomen durante 3 meses, 3 cajas, ¿no? Que es el tratamiento habitual, y luego ya para la primavera, pues probablemente podemos volver. Y bueno, Vitamás seguro, y nos va a ir muy bien, y Dorven para ayudarnos a descansar. Verás como cuando llegue el cambio horario, que sí, viene en octubre,
sí,
vamos a tener también muchas consultas al respecto de la falta de sueño y de bueno, esos problemas, esas oscilaciones que vamos a tener por culpa de que la luz cambia y por culpa de que el cambio horario, que no deja de ser algo artificial, altera mucho a personas que tienen problemas con el sueño.
En todo caso, ahora nos recomendaba el Dorven también, ¿no? En la duda que nos planteaba Xavier de Liñola. Totalmente compatible, o sea, podemos tomar el Dorven para que nos ayude para irnos a dormir, y por otro lado Vitamás, que sería como la combinación perfecta, ¿no? Para aportarnos ese ánimo que igual hemos perdido después de, para, no durante las vacaciones, sino con el contacto con la realidad, ¿no? Laboral.
Sí.
Doncs vinga, nosaltres que recordem novament que si vols fer-li qualsevol dubte, mira, de fet ho estem repassant ara mateix, doncs qualsevol problema que tu tinguis i vols saber la resposta dels nostres doctors, ho tens tan fàcil. Mira, d'una banda, pots escriure'ns un correu, el llegirem en directe, com estem fent, almatí@radiostel.cat, almatí@radiostel.cat. També ens pots enviar una nota de veu, com ha fet el Martí, al 663-99-30-62. L'escoltarem en directe, la compartirem amb els nostres doctors. 663-99-30-62. Una nota de veu al nostre WhatsApp. Vinga, doctor, vamos a acabar con otro email. Es Laura, que nos escribe desde Barcelona. Dice, buenos días, doctor Márquez, tengo 38 años. Estas vacaciones he leído diferentes artículos que aconsejaban cuidarnos los huesos y las articulaciones lo antes posible. Tenerlos en cuenta, que existen. Yo nunca he tenido problemas de articulaciones, aún así hay días que sí que me noto la rodilla con intensidad, sobre todo los días de lluvia. ¿Por qué pasa este fenómeno, doctor Márquez? ¿Y qué me podría recomendar, algún tratamiento para poder prevenir la artrosis? Gracias por su respuesta y encantadísima de volverlo a escuchar.
Bueno, pues para ayudar a prevenir o tratar la artrosis, coralcarte en cápsulas, ¿no? Con una serie de sustancias naturales como el cartílago de tiburón, el sauce, el coral marino, que aporta calcio a nuestras articulaciones para ayudar a fortalecer esos huesos, nos puede venir muy bien tomar ese. La propuesta sería tomar el coralcarte en cápsulas, una a mediodía y otra por la noche. Yo creo que con esa propuesta vamos a intentar mejorar bastante todo el problema y toda la situación que engloba y que al final rodea a la artrosis, y que sabemos que es una enfermedad degenerativa sin cura, pero que podemos ayudar en los síntomas que tiene, y también podemos ayudar en la medida de lo posible, bueno, pues a fortalecer esas articulaciones para que, si nos tiene que llegar, que sea cuanto más tarde mejor.
Exacto, es lo que usted ahora justamente estaba comentando en el caso de Laura de Barcelona, que tiene 38 años.
Muy joven.
Es muy joven, pero puede pasar, ¿no, doctor? Que no está de más, ¿no? Que tengamos en cuenta, pues, que si notamos esto, justamente lo que decía Laura, ¿no? Que hay días, sí que es verdad que notamos como que los huesos pesan más, ¿no? Y siempre va vinculado con el estado del tiempo.
Sí, hay artrosis precoces, o sea que en principio, vamos, yo sí que tendría claro que se puede prevenir y que se pueden cuidar las articulaciones, ¿eh? Hay deportistas mucho más jóvenes que no padecen artrosis, pero oye, que sí que sabemos que tienen, bueno, pues sobre todo que tienen, que quieren prevenir, que quieren fortalecer esas articulaciones para que no sufran tanto con el deporte. Pues en este caso, con CoralCar, es una manera magnífica de hacerlo.
CoralCar de Laboratorios Maine. Y fíjese usted que nos entra ya el último email que nos acaba de llegar ahora mismo, muy cortito. Es Ignacio que nos comenta, dice, estoy escuchando el programa, muchísimas felicitaciones al doctor Márquez, y me gustaría saber si existe algún remedio contra las fobias, nos preguntan, doctor.
Complicado, porque las fobias hay que tratarlas en el psiquiatra, en salud mental, porque a veces... es complicado, hay que tratarlas con psicología, con psicoterapia y probablemente con algún antidepresivo o algún fármaco psiquiátrico que requiera reforzarlo. En este caso, la propuesta que nosotros solemos hacer con Temple no creo que fuera indicada, porque Temple es más para personas con depresión, con ansiedad, con ánimo más bajo, para ayudar a controlar el nerviosismo, pero las fobias es diferente, necesita una terapia más global y que sea capaz de abarcar diferentes campos, por un lado la psicología, por otro la medicina y por otro lado la psiquiatría, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es acudir al psiquiatra en función de la intensidad de la fobia, tomar una serie de decisiones.
Uh-huh. Es bien curioso, ¿eh?, el tema de las fobias, doctor.
Sí.
Es un tema que es esto, que es serioso y realmente es lo que usted estaba recomendando, ¿no?, que se ha de tratar si lo quieres superar, obviamente, ¿no?, porque a veces incluso nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir con las fobias. Bueno, es que no hay otra, ¿no? A veces sí no se pueden superar.
Claro, no tenemos otra. Si no se pueden superar, pues no podemos más que vivir con ellas. Y a veces no queda otro. Es una cuestión a veces de pura supervivencia, porque si no, es que tampoco podríamos vivir.
Doctor Juan Márquez, que nos escuchamos el jueves ya, ¿eh? Ya ha pasado la semana casi.
Hasta el jueves.
Venga, cuídese muchísimo. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós. Nosaltres que tornem, però, el Salut Natural per Tothom tornarà demà al magazín del matí a Ràdio Estel cap a 2:15. D'una ara us deixem amb l'espai informatiu, amb els butlletins informatius, i després, atenció, perquè arriben les lupes fins a 3:15 de 2. Fins ara.